És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Les coses de Palamós, els fets històrics curiosos que ens ve de gust cada dilluns en destacar a través d'aquest espai dins del programa És l'hora i acompanyats per en Gavi Martín. Gavi, bona tarda, benvingut, un dilluns més.
Un dilluns més, bona
avui,
tarda a tothom.
Avui per parlar del plom de Castell, que no era sí. Un plom d'anar a pescar, que no era un senyor molt pesat que visqués en allà. Què era el plom de Castell?
El plom de Castell va ser un descobriment, va ser una descoberta, un element arqueològic molt important i molt representatiu que avui en dia es guarda al Museu Arqueològic de Girona, a Sant Pere dels Galligants, i és una peça clau per entendre doncs, el poblat iberi de Castell i l'importància que va tenir el poblat iberi de Castell, i és una de les seves peces més notables.
Com es va descobrir?
Tot va començar el 3 d'abril de 1980, quan uns treballs de desbrossament de tota aquella zona d'allà, segurament per pluges o per esllavissades, doncs el guarda de la propietat, doncs, passejant per allà, va veure com un objecte d'aparença de plom sobresortia d'una terra que caia d'un mur. I s'hi va costar veure que un objecte així és com doblegat i per no tocar-ho, doncs el que va fer és avisar en Jordi Gispert i els companys de l'Associació Arqueològica de Girona perquè poguessin veure'l i el poguessin extreure d'una manera fiable i sense malmenar-lo. Van extreure la peça i al treure-la van veure que es tractava d'una planxa de plom absolutament doblegada per la meitat, com si fos un full de paper doblegat per la meitat. El que van fer és portar-lo a Girona i allà amb temps, en el laboratori, van poder netejar-lo i amb molta cura el van desdoblar, el van obrir. A l'obrir-lo van emportar-se l'agradable sorpresa que es van trobar amb una llarga inscripció amb caràcters ibèrics, ben complerta. Pensava que era una làmina de plom entre 0,6 i 0,8 mil·límetres, i més o menys, perquè ens fem la idea, deu tenir uns 18 centímetres de llarg per uns més o menys 8 d'alçada. Era una peça petita, però tros petit, però escolta, devia, per tal i com està tallada pels voltants, devia pertànyer a una fulla de plom molt més gran. La làmina està molt escardada i afectada, però tot i així permet veure 5 línies de text complertes i dos de fragmentades, un conjunt de signes que correspon clarament a l'escriptura ibèrica llevantina, que en diuen, amb algunes variants cal·ligràfiques, que això ja passava a vegades en diferents tribus o diferents zones de la costa. De fet, un text amb 25 paraules i 21 de complertes, vull dir que això són peces que trobes rarament i poques vegades. Afortunadament, l'acció del gravador, la persona que va escriure, doncs, que està ben marcat, doncs, proporcionava una cal·ligrafia clara i ben fàcil de llegir. Els especialistes l'han datat, perquè en fem una idea, a la primera meitat del segle III abans de Crist, o sigui, Déu-n'hi-do la peça de plom.
Per cert, podem identificar doncs, que és una simbologia, que és una escriptura d'origen iber, sí. Però no sabem què vol dir, no sabem què diu.
No sabem què vol dir. De fet és molt habitual, perquè en trobes, o sigui, n'hi ha ple. L'escriptura ibèrica tenim peces de plom, podria no tan notables com la de Palamós, també la d'Ullastret, també, que també és bastant llarga, inclús escrita per les dues cares. No és l'únic exemple que vam trobar també al Castell. També hi ha una fusaiola, que és una peça de ceràmica petita amb un text lineal, però trobem moltes línies d'escriptura amb ploms, amb diferents peces de ceràmica, sobre metalls, sobre roques, però tot i que les podem llegir, no les entenem. O si més no, parcialment. Algunes paraules s'han aconseguit desxifrar, però no de manera completa. Això té una explicació. És que els jeroglífics egipcis doncs es van poder desxifrar gràcies a que es va trobar la famosa pedra Rosetta, és a dir, la pedra que estava al mateix text escrits en tres llengües diferents. Però la pedra Rosetta per desxifrar l'escriptura ibèrica no l'hem trobat encara. no hi és. Sabem que són una sèrie de símbols perquè es poden llegir, perquè també provenen del fenici, provenen de portacions gregues i tenen... Sabem els sons, però molt poques paraules s'han pogut identificar.
Curiós això, diu, sabem els sons, per tant, sabem com sona aquest text.
Sabem com sona aquest text. Pensa que el text aquest de Castell, es veuen les paraules perfectament marcades, o sigui, ells separaven les paraules en tres punts, fent tres punts, nosaltres deixem un espai, no? Doncs ells feien tres punts, sabem que cada tres punts significa una separació de paraules, no? Tot i que també han identificat que com que falten alguns punts, i ja devia fer faltes d'ortografia el que ho va fer, no? Sí, és curiós, no? Que hi ha una puntuació una mica dubtosa i molt imprecisa. Totes aquestes imprecisions han fet pensar als especialistes que el gravador no devia ser l'autor, sinó que simplement devia copiar poder un altre text, no? De manera de, com, doncs, com a tradició oral, doncs el fet d'anar copiant textos per poder-los transmetre. És curiós veure, perquè fins i tot com a curiositat, podríem, com que sabem com sona, podríem llegir un tros d'aquest text del plom de...
Ho podria ser ara, això.
Podríem fer-ho, mira, sí. Perquè veies com sona el Líber. Mira, diu així. Vilós bonés batir, veitiqué batir, vilós bacaté, iaur bim batir, sortiqué batir, gir batibi vols cocaté. És molt estrany.
Gavi, jo tinc un amic de Bilbao que parla una mica així.
Sí, gairebé podria ser. També
sembla,
és una de les teories. També és una de les teories que hi ha, no? Sempre hi ha molta gent que diu, oh, és que hi ha una gran relació amb el basc. Sempre hi ha gent que també ha cregut que l'Iber i el basc són la mateixa llengua. A veure, hi ha semblances, però no es ven bé del tot així, eh? Sí, hi ha un gran nombre de paraules que tenen correspondència al basc. Altres es poden endevinar a través de laboriosos processos de reconstrucció, però només algunes, molt poques, han continuat igual en basc. Per tant, no podem dir que el Líber i el basc siguin la mateixa llengua. Hi ha petites derivacions, però sabent basc no sabem Íber, parlant en plata. Vull dir, costa, és molt més complicat que tot això. Hem de pensar que l'escriptura pels Íbers era molt, molt important, perquè era poder... Hi havia molts pobles Íbers i hi havia petites diferències culturals entre ells, però l'escriptura Íber era un element, poder l'element més uniforme i que definia millor la unitat cultural Íbera. Tot i així, doncs, com ja veus, la llengua Íber encara manté aquests aspectes tan enigmàtics com apassionants, com és la seva xifració, no? per entendre què ens està dient, no? Això es deu perquè l'alfabet està format per signes que representen síl·labes i altres que representen sons. És un cas únic a la Mediterrània Occidental. És a dir, tu tens el so de vocal, una M, una R, una N, una S, que es representen amb una sola lletra, però també tens altres signes que representen ba, be, bi, bo, bu. I aquesta escriptura anomenada semisilàbica complica moltíssim la tasca de la gent que es dedica a saber quin és el contingut d'aquests texts. Tot i que pensa que això ho sabem fins fa no fa gaire, perquè realment quan es va fixar l'alfabet a Íber i es va aconseguir endevinar tots els sons, no va ser fins al 1920, o sigui, tampoc fa tants anys. Per tant, actualment, com hem fet, podem llegir-lo, però no l'entenem, no aconseguim entendre, i pensa que conservem prop de 500 textos ibèrics que daten des del segle IV abans de Crist fins al segle I. Ojalà algun dia podem llegir-los, perquè ens explicaran molts detalls d'aquesta època i molts aconteixements històrics que no tenim documentats.
Clar, Gavi, i... m'imagino per això que el fet de que no ho puguem saber, no puguem interpretar què és el que diuen allà, no vol dir que no s'hagin fet moltes elucubracions, moltes hipòtesis sobre què diu el plom de Castell, per exemple, no?
Sí, de fet hi ha un treball on sembla que hi ha una hipòtesi que es podia entendre una mica el que pot expressar el plom de Castell. Mira, segons especialistes, han pogut identificar que apareixen un conjunt d'apel·latius personals, és a dir, noms i col·lectius tribals, noms de tribus, i poder referents també a noms de caps de líders o de grups. També identifiquen alguns gentilicis referents a entitats o pobles, és a dir, noms de tribus també, de pobles. Per tant, a partir d'això es creu que, tot i com que té la seva datació, es creu que es podria tractar d'un document inculpador de diversos individus, caps de poblat, davant d'un fet d'importància col·lectiva que, en aquest cas, es creu que podria ser el que va ser la remesa dels bolquers. La remesa dels bolquers no és pas un atac de nens petits amb les seves femtes. No, la remesa dels bolquers, que apareix en el text aquest de Castell, que amb el nom de Volskoka, escrit perfectament, doncs es refereix a una tribu de gals que en aquella època procedien de la vall del Danubi i que després de ser expulsat pels pobles balcànics cap al segle III abans de Crist van arribar justament al Roine i a la zona del Rosselló. I es creu que des del Rosselló aquests gals, recordem que els gals són derivacions, és una paraula antiga que també defineix els celtes, aquests celtes o aquests gals, doncs sembla que podien fer petites incursions o petits atacs o es haguessin pogut barallar amb els indiquetes, que eren els pobladors d'aquí a l'Empordà. I és molt possible doncs, que aquest text faci referència a aquestes trobades entre aquests dos pobles i aquestes baralles o l'incompliment d'alguns tractats entre algunes tribus. Però per saber-ho exactament, lògicament haurem d'esperar doncs, que algun ment brillant doncs, pugui desxifrar realment tot el llenguatge. I
trobar aquest codi, aquest desllorigador.
No n'hi ha prou en saber els noms que apareixen, sinó també els verbs i les accions i quan passa i tot això. I imagina't, 500 textos ibers que estan esperant que algú els desxifri per poder completar la història.
Això seria un salt endavant impressionant. No?
Fantàstic. No només tindríem un episodi de Castell, del nostre poblat ibèric de Castell, escrit, realment relatat, sinó que imagina't de molts episodis que podrien anar apareixent arreu de Catalunya i que podrien configurar la història del poble íber en aquests primers moments que únicament coneixem a través de les restes de les seves cases, del que feien el dia a dia, però no coneixem els esdeveniments històrics que van viure.
El plom de Castell, l'enigma del Exacte. Plom de Castell, podríem titular el nostre programa d'avui. Gavi Martí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.